de 10 a 11 de la nit. A Catalunya Ràdio, Babel és cultura.
La setmana ja fa unes quantes horetes que ha començat, però nosaltres, per qüestions horàries radiofòniques, la comencem ara, perquè Babel us acompanya avui també de 10 del vespre a 11 de la nit.
És la Babel de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Una Babel que, com us dèiem divendres passat, torna a ser amb vosaltres avui dilluns 10 de maig de 1993 amb les piles recarregades pel descans del cap de setmana. L'energia l'hem renovat tots, vosaltres, amics oients, i nosaltres, equip babelià, amb Josep Lluís González, Glòria Cabanyes, Ramon Palomar, Montserrat Trepat i jo, Claudi Puigades, a punt de marxeta cultural, a la nit, a Babel.
Babel amb Claudi Puigades, l'equip habitual i la cultura d'ara i de sempre.
La cara representa a Babel, l'Herman Bonin i la Rosa Novell, director, actor i actriu, respectivament, de Cartes a nenes, de Lewis Carroll, un muntatge teatral de 50 minuts de durada que s'estrena dijous que ve, 13 de maig, a les 7 del vespre, en una sessió reservada exclusivament a les nenes per fidelitat a l'esperit de Carroll. L'estrena pel públic en general i crítica especialitzada serà el divendres 14 de maig a les 10 del vespre. Hem dit el teatre? No? Doncs el diem ara, al Teatre Malic de Barcelona.
Babel és teatre.
Bona nit, Herman Bonin.
Hola, bona nit.
Benvingut a Babel.
Gràcies.
Bona nit també, Rosa Novell.
Bona nit.
Benvingut a Babel. M'agradaria molt saber de quina manera el món de Lewis Carroll entra en aquest espai reduït i íntim del Teatre Malic de Barcelona. Com s'aconsegueix això?
Jo diria que aquell espai del Malic, jo diria que l'espai aquell, aquell subterrani, jo diria que és contemporani a l'època victoriana. No, i em sembla que les cases que hi ha a sobre deuen estar muntades sobre un subterrani victorià. No, de fet, jo crec que aquell subterrani deu ser anterior a les cases que hi ha a sobre i, per tant, respira com a molt l'atmosfera d'aquell tipus de baixos que tant serveixen de vivenda com de laboratoris i que, en aquest cas, doncs, nosaltres ens l'hem imaginat com el... com l'estudi laboratori del Lewis Carroll, fotògraf. L'ambient del Malic... penso que és un ambient semblant a qualsevol tipus d'estudi d'Oxford. El...
sí?
Sí, és un... sí, 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 és exacte. I a més, permet aquesta proximitat entre l'espectador i els intèrprets. I això vol dir intimitat. L'estar tan a prop es crea aquesta intimitat i aquest món, aquest espai imaginari, es converteix en un espai també... exactament en la imaginació de les persones, en el seu, la seva illa de la memòria, el seu racó d'infantesa. Tot queda... és com una illa, realment.
En la vostra particular illa de la memòria, Alicia i Lewis Carroll, quin paper hi té, quin espai ocupa normalment?
Jo penso que Alicia s'ha de llegir quan un és una mica l'Alicia, el món del País de les Meravelles, a l'altra banda del mirall. Tota aquesta obra de Lewis Carroll, no cal dir l'obra de la lògica matemàtica i tota la seva dimensió d'home de ciències, però sí concretament aquests contes d'Alicia, jo penso que són contes que s'han de llegir quan un és adult, no? No, penso que no s'ha d'excloure llegir-los quan un és jove. Però penso que s'entén amb tota la seva dimensió, amb aquesta càrrega surrealista, s'entén molt més, malauradament potser, no?, però s'entén molt més quan un és adult. Jo penso que l'Alicia era una nena molt convencional. Jo no sé si tu hi estàs massa d'acord, però jo crec que el món...
És el Lewis Carroll el que no era gaire convencional, segurament, no?
El món surrealista que gira entorn de l'Alicia, penso que sí que és un món realment... màgic, no? Ara el món d'ella, ella, sí. El personal,
sí, ell... però per això ell li proposa aquest exacte món màgic tan brutal, però per això ens agrada a totes les
per
nenes.
Això ens agrada a totes les nenes, sí.
Perquè, és veritat, probablement de grans entenem més coses, però de petites també n'hem entès algunes altres. Per exemple, que hi havia mons darrere els miralls, que les coses no s'acabaven a la teva casa ni amb les teves germanes, que els gats podien somriure, que... moltes coses que després de gran és evident que tornes a tenir una lectura molt més profunda, però tot el rato estàs comparant-la una mica a aquella que has tingut, perquè tu també has estat una nena convencional d'alguna manera, almenys jo ho he estat, amb unes germanes i amb una família estupenda a Barcelona, però com moltes, vaja. I llavors, al proposar-me aquest món com li proposen a l'Alícia, és el que fa que aquesta obra, tant a les meves amigues com a les filles de les meves amigues, com a tothom, desperta unes grans passions, perquè...
Descobreixen un món...
Torna a la teva memòria el moment aquell d'intimitat, de quan ets petit, i moments així que descobreixes aquest llibre, que no potser no l'entens, però alguna cosa passa.
I no ets quan ets una miqueta més gran que arribes a entendre profundament què vol dir tot això, tota aquesta amplitud de món, que en aquell moment, quan eres més petit, tampoc no sabies ben bé què volia dir. Jo crec que imatge sí, més enllà del mirall.
Sí, exacte. Penso que l'entens, de totes maneres, certament, tal com diu la Rosa, un té imatges precioses quan ho ha llegit de menut, no?, del món de l'Alícia, de les peripècies de l'Alícia.
Em recorda molt les il·lustracions, em sembla, en aquests casos, també.
Sí.
No sé si això és bo o dolent, però més que la lectura, moltes vegades et quedes amb les imatges que el món infantil assimila d'una manera molt, molt immediata i molt fàcil. No?
Ell va escriure uns dibuixets, va escriure uns dibuixos per il·lustrar, però no en va estar massa content, i el seu amic, el Tonner, va ser el que va fer uns dibuixos que han quedat com antològics i que s'han anat reproduint al llarg de totes les edicions com una de les il·lustracions més fidels a l'esperit i el qual ell estava absolutament d'acord.
Que també està molt bé que et quedin aquestes imatges.
Clar.
Després penso que hi ha molt poques heroïnes, nenes, femenines, en els contes. Ara ho estava pensant. Per què causa tal impacte amb nosaltres? I és perquè no hi ha moltes nenes heroïnes quan ets petita. Almenys quan jo era petita hi havia molts més nois, no? Homes, senyors, nois...
Em sembla que tampoc no ha canviat gaire la cosa en aquests moments, no?
Llavors, esclar, aquesta nena, que li passaven unes coses, a més, molt diferents a lo que els hi passaven a la resta, s'assemblava... Estava més a prop, d'alguna manera, Aquestes coses, sí.
Cartes a nenes, de quina manera en recorda tot aquest món d'Alícia i quines novetats pot incorporar?
Jo penso que és un dels...
Noves.
Sí, penso que és un dels epistolaris més bonics. Jo diria que és un dels epistolaris interessants de tota la literatura del XIX, sobretot de la literatura anglesa. És un epistolari preciós. És un epistolari preciós. I, malauradament, no massa conegut. Bé, hi ha una edició en castellà, no fa massa, feta pel Maristany. També em sembla que el Jiménez Frontin i la Peça Rodona havien traduït alguna de les cartes. Són un conjunt de 200 i escaix cartes adreçades a nenes. I sobretot molt vinculades amb la seva etapa, que va durar quasi 20 anys, de fotògraf de nenes, esclar. I penso que el Lewis Carroll, que donem o que intentem abocar dintre d'aquest subterrani victorià, està a cavall també entre una mica resumeix aquesta contradicció de dos personatges en un, no? Del Lewis Carroll escriptor, del Lewis Carroll que s'adreça a les nenes, i a la vegada del reverent Charles Ludwig Dodgson, professor de matemàtiques i home d'església, i aquesta dialèctica dels dos personatges, que és una mica el desdoblament a través del mirall, l'hem intentat reflexar. En qualsevol cas, les cartes són el testimoni de la fascinació que per ell exercia el món de les nenes, i sobretot de les nenes de 12 anys, 11-12 anys, més no. Diu, la meva edat ideal són 12 anys. Diu, les nenes són tan primes entre els 7 i els 10 anys. Diu, m'agraden els infants, diu, excepte els nens. Hi ha com una mena d'obsessió per sublimar el món de les nenes, no? I sobretot a les nenes impobres encara, no?
Quina edat té la teva filla, Arman?
8.
Està en aquesta etapa...
Però no està primeta,
No. No, però en qualsevol cas, el personatge, la Carlota Benet, sí, que és la que fa el recorregut per totes les nenes i que d'alguna manera simbolitza una mica totes les nenes, està en aquesta edat, en té 11.
Però la teva filla és qui fa aquest paper d'Alícia.
Fa el paper de l'Alícia nena, exacte. I a mi que suposo que correspon a l'edat en la qual ell, passejant en barca pel Tàmesis, amb ella i les dues germanes Little, que són les filles del decà d'Oxford, va començar a explicar el conte.
Quan l'Alícia s'ha fet gran.
Sí, perquè dèiem que possiblement aquesta lectura més adulta tindria una dimensió diferent, o entendria molt més tot aquest món de Lewis Carroll. El que potser no podem entendre és aquesta Alícia adulta, i tu, Rosa Novell, ens pots ensenyar com podia funcionar aquesta nena que ha crescut.
Això és el que més em va fascinar. Exacte, quan m'ho va proposar el Germán Bonin. Perquè a mi no se m'havia ocorregut mai pensar com era l'Alícia de gran. Sempre havia pensat que l'Alícia era una nena. Clar, vaig pensar, va créixer com tothom i es va casar.
Se suposa que sí, que va créixer. Sí, és cert que va créixer, sí.
Però va créixer d'una manera especial.
Molt particular, suposo, clar.
I llavors em va fer molta il·lusió pensar que podria donar cara a aquesta mena de... O podria donar cos, un volum i una veu i un gest a aquesta mena d'ideal, d'idea d'imaginar a l'Alícia quan s'ha fet gran, que realment continua sent una nena, com ens passa a totes. Que en el fons continuem sent unes nenes i ens agrada molt jugar.
I a tots.
A tots.
I és una... Al final d'aquest recorregut amb aquestes nenes i d'aquestes cartes a través de totes les nenes apareix l'Alícia, dona, llegint una carta també, dient una carta que li ha enviat Lewis Carroll, fantàstica, on li demana el manuscrit de l'Alícia per publicar-lo. Li demana permís per si li pot tornar i que es pugui publicar. I moltes coses encara, diu que no es pot imaginar que s'hagi fet gran, sempre pensarà que té 7 anys, no, i va parlant encara com una nena, i no pot arribar a imaginar. I ella juga bastant i es va ficant una altra vegada en aquest món del passat. Mm-hmm. I llavors surt la Nausicaa Bonnin, que sóc jo quan era una nena, o jo sóc la Nausicaa Bonnin quan sóc gran. Vull dir que les dues, en el fons, som la mateixa, quan era petita i quan és gran. Tenim un petit encontre fantàstic i molt màgic, anava a dir.
Es reconeix l'un a l'altre?
Ens reconeixem, sí, ens agradem molt.
La petita, la gran i la gran,
penso,
la petita.
Doncs, sí, era així, està molt bé, m'agrada molt i me'n vaig.
A partir de quins elements o de quins ingredients has anat construint el teu personatge, Rosa?
Vas molt a dintre, és una cosa realment especial perquè és molt sincer. De cop i volta he anat pensant tot el que em succeïa a mi als 7 anys, 8. Coses, m'han vingut moltes imatges de quan era petita. Sí, de cop i volta profunditzar bastant en un moment de la infantesa des que ets gran i sense nostàlgia, perquè jo ja els dic a les nenes, a la Carlota i a la Nausicaa, fer-se gran també està bé.
Sí.
No us penseu ara que només està bé ser petit. No. Fer-se gran també està bé.
Està força bé per poder recordar també el passat.
Clar, però el que sí és cert és que et dona com un... És un viatge molt emotiu, sí, cap endins d'un... No hi ha temps per més, hi ha un moment que dic, perquè és veritat, ja no hi ha temps per més coses. Mm-hmm.